La llanterna màgica.
Què tal, com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 104 des dels nostres inicis i 29 d'aquesta tercera temporada. El llistat dels clàssics de Disney fa referència a totes les pel·lícules produïdes per Walt Disney Animation Studios entre l'any 1937 i l'any 2016, distribuïdes al nostre país. A diferència de la creença popular, aquesta col·lecció no només recull les pel·lícules més veteranes de la companyia, sinó 58 títols produïts per la factoria, incloent-hi les més recents i dos clàssics honorífics, Mary Poppins de l'any 1964 i La bruja novata de 1971. Però abans de capbussar-nos en aquest tema, us recordem que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Disposem d'un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Ja hi som tots? Doncs vinga, comencem.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
Seguint amb el llistat dels clàssics d'animació Disney i després d'haver repassat en programes anteriors les 22 primeres pel·lícules de la factoria per ordre cronològic, arribem al llargmetratge que ocupa la posició número 23. El desenvolupament d'aquesta pel·lícula es remunta a l'any 1962, quan Walt Disney es va interessar per l'obra de Marjorie Sharp, Los Rescatadores, publicada 3 anys abans. L'estudi va començar a considerar la possibilitat de crear un guió basant-se en aquest relat, que narra la història d'un grup de ratolins que intenten alliberar a un poeta noruec d'un temible castell. Però després d'analitzar la història, Walt Disney va decidir abandonar el projecte degut als seus matisos polítics. Amb la publicació de la segona novel·la de Sharp i ja mort Walt Disney, la companyia va pensar que potser era el moment de reprendre el projecte.
When a child begins to question what this life is all about, love is that certain something that we just can't do without. The need to be loved is as old as the wind and the sea, or as young as the mulberry tree on a summer day. The need to be loved is the song of the lark on the wing, in the winter the promise of spring, through the years come what may. Apart for children like a broken carousel, that's when we need the warmth of love to tell us what we know so well, that each little rose needs the help of the rain and the sun.
That's when we need the warmth of love to tell us.
L'any 1973, dels Nou Ancians, que ja us he comentat en alguna ocasió, que era un grup format per animadors de la companyia, que van ser els pioners i que portaven les regnes de la secció d'animació de l'estudi des dels anys 40, només 6 seguien en vida. Van ser 4 anys de treball, abans no va veure la llum Los Rescatadores. La mort de John Lounsbery l'any 1976 va suposar un fort sotrac pels artistes que s'havien creat sota la tutela de Walt Disney, fins al punt que Thomas, Johnston i Cal van decidir jubilar-se només acabada la producció. També seria l'últim projecte per Reiterman, que havia dirigit i codirigit les 5 últimes pel·lícules de la companyia, retirant-se 3 anys més tard. Només Eric Larson es va mantenir en actiu durant la dècada dels 80, viatjant per tot el món i reclutant nous animadors que perpetuessin la màgia de Disney. Salvamento Eficaz és una organització de ratolins amb membres a tots els països del món dedicats a donar ajut a tot aquell que ho necessiti. Aviat els hi sorgeix una missió al trobar un missatge en una ampolla on una nena anomenada Penny sol·licita ajut. Sense pensar-s'ho dues vegades, la rateta Bianca s'ofereix per la missió i li assignen a Bernardo com a acompanyant. Tan aviat com donen amb la pista de qui és Penny, descobreixen que ha estat segrestada per una cobdiciosa i malvada dona, Madame Medusa, que la té captiva obligant-la a que li trobi un immens diamant perdut en un pantà. De Bernardo i Bianca dependrà arribar fins a on mantenen retinguda a Penny i aconseguir alliberar-la.
Comes tomorrow, will we find joy or sorrow? Sing a song. Is it wrong to put all our hopes together and wish for something better? Is it wrong to belong, to face the future with another who means more than any other? Is too far. We'll paint the gray clouds with pretty rainbow hues, and we'll brush the gloom away and save it for a rainy day. Rainy day of today. If troubles cast a shadow, shadows make the sun afraid to stay. Why, it's okay, 'cause there'll be sunshine shining and we'll find a silver lining another day.
Els dijous a les 10 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda.
Los Rescatadores es va estrenar als Estats Units el 22 de juny de 1978 i va aconseguir tenir un gran èxit financer, sent a més aclamada per la crítica. La cinta va recaptar uns 48 milions de dòlars, convertint-se en el llargmetratge animat amb més recaptació fins aquell moment. La banda sonora va ser composta per Artie Butler. El tema Someone's Waiting for You, una melodia que intenta reforçar l'esperança a Penny quan aquesta està al límit de la desesperació, va rebre una nominació a l'Oscar com a millor cançó original a la gala de 1978. La versió original d'aquest tema s'anomenava The Need to Be Loved i va ser reescrita per la versió final de la pel·lícula.
Be brave, little one. Make a wish for each sad little tear. Hold your head up, though no one is near. Someone's waiting for you. Don't cry, little one. There'll be a smile where a frown used to be. You'll be part of the that you see. Someone's waiting for you. Always keep a little bread in your pocket, and you're sure to see the light. Soon there'll be joy and happiness, and you
Com a curiositat, durant els anys en què encara es considerava que la pel·lícula tenia una trama similar a la suggerida per Walt Disney, Floyd Huddleston va composar una sèrie de cançons amb una filosofia molt semblant a Busca lo más vital, del llibre de la selva. En elles, un os musical ens parlava sobre els plaers d'una vida tranquil·la i l'estil de vida agitat que les persones semblen preferir. L'os va ser anomenat Louis per Louis Prima, que hagués posat veu al personatge animat. Però Prima va patir una hemorràgia cerebral i poc després va entrar en un coma del que mai va despertar. Cap material seu va ser utilitzat en la versió final del llargmetratge i no va ser fins l'any 2012 en què Walt Disney va publicar els temes com a part d'una col·lecció titulada Els darrers acords, els rescatadors.
Have you heard about this latest craze that's hit the human race? They call it peopleitis. It's spreading every place. Oh, peopleitis people, they fuss and fight all day. Then on Sunday morning, they go to church and pray. Peopleitis, peopleitis, why the things that people do? They're funnier than animals who live inside the zoo. The only major difference, as far as I can see, I look at them for nothing, but they pay to look at me. La 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 lee, Scooby dooby dooby dee. Now people think we animals who live inside the zoo are treated like an animal. Well, that just isn't true, 'cause all we do is sleep and eat. Just take a look at us. I'll bet you never seen a skinny hippopotamus. Peopleitis, peopleitis, oh, the things that people do. Sometimes it makes you wonder if the wrong one's in the zoo. The men you see have all got beards, there are no faces left. They look more like the baboon than the baboon does himself. La 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 lee, Scooby dooby dooby dee, Scooby dooby dee, Scooby dee. Woo! Scooby dooby doo! Woo-hoo! Oh, ba ba da ba da ba ska ba die. Abba do ba ba ka ding. Bong bong zika ding zang. Abba da ba da ka da song. Woo! Bon spon. Here he goes. Come on now, boy. Let me hear you. Oh, yeah. Lay it down, son. Uh-huh. Oh, yeah. Yeah, blow it, baby. Yeah, you got it. Let me hear something. Woo. Ah, yeah. Go ahead. Don't stop. Here it is. Ah, boy. Hey, yeah. Beautiful. Beautiful. Easy. Easy, easy.
Oh, dynamite, baby.
Easy. Don't hurt yourself. Yeah, take it slow now. I don't want you to get excited about nothing. Now, pay attention to me now. You with me? Everything's right? Here we go. Watch it now. Oh, oh, oh.
Whoa.
Very good. You got good old. Let's go. Now watch it. Hang on, hang on, hang on, gang.
Hang on, hang on, hang on, gang.
All right, listen. I like it here on the lock and key.
We like it here on the lock and key.
I like it here on the scuba doo.
We like the zooby dooby zoo.
Ba ba da ba ha la 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 la.
Ba ba da ba la.
Thank you.
Tot i Toby és una pel·lícula dramàtica animada produïda per Walt Disney Productions i una adaptació lliure de la novel·la del mateix nom de Daniel P. Menix. Aquesta va ser la darrera pel·lícula on van treballar llegendes de l'animació com Frank Thomas o Ollie Johnston i on van donar les seves primeres passes animadors reconeguts com Glyn Kane, que més tard s'encarregaria de donar vida a La Sirenita i Pocahontas. El projecte comptava amb la participació d'animadors que l'estudi havia reclutat durant els anys 70. A més, alguns d'ells no estaven contents amb el nou estil d'animació i van deixar la companyia. Particularment, Don Bluth, que va decidir crear el seu propi estudi, al que s'hi van afegir alguns dels seus companys.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell 94.6.
Tot és un cadell de guineu que acaba orfe després de que un caçador matés a la seva mare. Aviat acabarà sent adoptat per la vídua Tweet, que li ofereix tot l'amor que necessita i ell la companyia que a ella li manca. Davant de la casa de Tweet viu Amos Slade, un caçador rondinaire que acaba de portar a casa un cadell de gos coniller, el que li ha posat com a nom Toby. L'objectiu de portar-lo a casa és que amb l'ajut del seu altre gos, Jefe, aprengui a caçar. Tot i Toby es coneixen i neix entre ells una bonica amistat, però aquest sentiment es veu interromput quan per una sèrie de circumstàncies Amos Slade creu que Tot vol menjar-se les seves gallines. És per això que li prohibeix a la vídua que la seva guineu s'acosti a casa seva. Més endavant, Slade decideix endur-se a Toby una temporada per convertir-lo definitivament en un gos caçador. Quan Tot i Toby es tornen a trobar, ja adults, han de valorar si, malgrat tot, poden continuar sent els amics que eren.
When you're the best of friends, having so much fun together, you're not even aware you're such a funny pair. You're the best of friends, life's a happy game. You could clown around forever. Neither one of you sees your natural boundaries. Life's one happy game. If only the world wouldn't get in the way. If only people would just let you play. They say you're both being fools. You're breaking all the rules. They can't understand the magic of your wonderland. When you're the best of friends, sharing all that you discover. When these moments have passed, will that friendship last? Who can say there's a way? Oh, I hope hope it never ends. 'Cause you're the best of friends.
A la seva estrena l'any 1981, Tot i Toby no va aconseguir un gran èxit, sobretot per part de la crítica, i això va provocar l'inici de l'etapa fosca de l'estudi, que no arribaria a la seva fi fins l'any 1989 amb l'estrena de La Sirenita. Però abans d'arribar a aquest moment, la factoria Disney va estrenar una producció que actualment poca gent coneix i que va ser un estrepitós fracàs de recaptació. Em refereixo a Tarón y el Caldero Mágico, basada en les dues primeres novel·les de la saga literària de Les Cròniques de Prydain, de Lloyd Alexander, la pel·lícula narra com Tarón, un estrany aprenent de porquerol, ha de protegir a la porqueta Henwen, que posseeix poders endevinatoris. El temible rei del mal vol capturar-la perquè la porqueta li digui on està el calder màgic, un artefacte capaç de crear un exèrcit de guerrers immortals i així dominar el món. A la cerca del calder negre, Tarón tindrà l'ajut de la princesa Helena, del bard Fausto Flama i de l'adorable Gurgi.
Thank you.
El clàssic número 25 de la factoria Disney té el dubtós honor de ser el major fracàs de l'estudi d'animació i va estar a punt de portar la companyia a fer fallida. La producció va ser l'intent desesperat de fer alguna cosa diferent als anteriors clàssics de Disney i a trencar amb el pensament com ho faria Walt, que turmentava l'estudi des de la mort del productor l'any 1966. Un experiment que va fer fallida, sens dubte, però que va ser la base del que després seria el renaixement de la companyia. Tal i com diu el refrany popular, no hi ha un èxit sense un fracàs. Tot i això, es va convertir en una pel·lícula de culte per a alguns que van saber veure l'esperit de risc d'un estudi que va voler trencar amb la tradició de musicals i mons colorits per una cinta fantàstica amb una estètica i una trama obscura i esgarrifosa. La partitura de la pel·lícula va ser un encàrrec de Ted Berman i Richard Rich, els dos directors de la pel·lícula, a Elmer Bernstein.
Cinema, música, curiositats. La llanterna màgica.
L'any 1986 s'estrena una adaptació dels contes que Yves Titus va escriure a mitjans del segle passat amb un ratolí antropomòrfic com a protagonista i l'esperit de Sir Arthur Conan Doyle i el seu famós detectiu privat com a màxima influència. En Basil, el ratón superdetective, es respira una certa màgia que Disney semblava haver perdut i que aquí apareix per moments. D'aquesta gradual recuperació de formes que esclatarà en tot el seu esplendor a la Sirenita, són responsables dos noms sense els quals resulta impossible entendre la història recent de la companyia. Em refereixo a Ron Clements i John Masker. El primer s'havia format sota la tutela de Frank Thomas i el segon s'incorporava a les files de Disney poc després. Els dos es van conèixer durant el procés de producció de Tod i Toby i van treballar plegats a Tarón i El Caldero Mágico. Però abans de ser una realitat, Basil, el ratón superdetective, va estar un munt d'anys en el calaix dels futurs projectes i no seria fins l'any 1984, amb la incorporació de Michael Eisner i Jeffrey Katzenberg, que es donaria llum verda al projecte. Henry Mancini va ser l'encarregat d'escriure la partitura de la banda sonora de Basil, el ratón superdetective, un compositor molt popular amb una llarga trajectòria que va obtenir nombrosos premis i reconeixements. Per les generacions més joves caldria dir que va ser el creador de la música de La Pantera Rosa, però sent honestos, el músic mereix un especial recordatori perquè el seu estil i la seva habilitat musical van marcar tota una època. A finals del segle XIX, Basil, el Sherlock Holmes del món dels ratolins, ha d'enfrontar-se al seu etern enemic, el professor Ratigan. L'aventura comença quan una jove és raptada pel vilà Ratigan. Llavors, Basil i els seus inseparables amics, el doctor Dawson i Toby, emprendran una apassionant missió de rescat. Amb la veu de Vincent Price com a col·laboració singular en una pel·lícula d'animació i la banda sonora de Henry Mancini, aquesta producció de Disney és el clàssic de la companyia que ocupa la posició número 26. Oliver i su pandilla, producció de l'any 1988 dirigida per George Scribner, arriba el moment en què Disney pren la decisió de que ja era hora de tornar a una estructura narrativa on les cançons tinguessin una certa rellevància. Però el retorn d'una de les característiques que havia marcat a foc els clàssics de la companyia es produïa d'una forma un tant accidentada. Col·laboració destacada en aquesta cinta la de Howard Ashman, el lletrista que, juntament amb Alan Menken, a partir del següent fil de la productora, seran els responsables de tornar a Disney gran part de l'esplendor que havia tingut anys enrere. Ashman, que treballaria després a La Sirenita i La Bella i la Bèstia, va participar en la creació del tema musical Once Upon a Time in New York City, sent aquesta la seva primera contribució per la companyia. Now it's always once upon a time York City. It's a big old battle, tough old town, it's true. But beginnings are contagious there. They're always setting stages there. They're always turning pages there for you. Ain't it great the way it all begins in New York City? Right away you're making time and making friends. No one cares where you were yesterday. If they pick you out, you're on your way to a once upon a time that never ends. So Oliver, don't be shy. Get out there and go and try. Believe in that you're the guy. They're dying
Once upon a time in New York City. If it's always once upon a time in New York City, why does nightfall find you feeling so alone? How could anyone stay starry-eyed when it's raining cats and dogs outside? And the rain is saying, now you're on your own. So Oliver, don't be scared, though yesterday
Jordi Terrades presenta La Llanterna Màgica.
Oliver i su pandilla és, en essència, una lliure adaptació d'Oliver Twist, el clàssic literari de Charles Dickens, un text que, degut a l'enrevessament en quant a trames i personatges, es va simplificar tant que només queda un cert aire del mateix i la coincidència en alguns dels noms dels personatges. Un gatet orfe, que es diu Oliver, s'uneix a Fagin i a la seva colla de lladregots, Dodger, un mestre movent-se per la ciutat, i el simpàtic chihuahua Tito. Un bon dia, el petit Oliver deixa els carrers al ser adoptat per Jenny, una nena rica que se l'emporta a casa seva, on viurà amb totes les comoditats. Però quan Jenny és segrestada pel malvat cap de Fagin i el seu terrorífic Doberman, Oliver comprovarà el valor de la veritable amistat, al veure com tota la banda es posa en marxa per rescatar-la. La pel·lícula va rebre una nominació als Globus d'Or pel tema Why Should I Worry?, interpretat per Billy Joel. Amb aquest tema us deixem avui. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció, sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
Ooh, 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 ooh.
La Llanterna Màgica amb Jordi Terradas, a Ràdio Sabadell 94.6.